Bon dia. La Generalitat reconeix que la gestió dels joves migrants no acompanyats es pot millorar.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Tenim una dificultat, que ara per ara no hi ha moltes places per acollir aquests menors, llavors s'obren mentre van arribant, i en moments puntuals doncs, i d'urgència doncs, hem d'obrir un recurs en alguns llocs. No? I això és el que va passar aquí a la Garrotxa.
És la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha admès en una entrevista aquest mitjà que des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de vegades han de fer front a situacions d'emergència. Fa uns mesos, l'alcalde de la Vall de Bianya es queixava que la Generalitat no els informés de l'arribada d'un grup de joves a Sant Salvador de Bianya després que alguns veïns posessin el crit d'alerta. Des del govern treballen per fer millores en aquest àmbit, com també per agilitzar la regularització de persones migrades. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és dilluns. Obrim setmana dilluns 17 de febrer del 2025 i, com sempre, el dia té més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
La Generalitat invertirà 1.400 milions d'euros fins al 2030 amb un paquet de mesures per triplicar en 5 anys el nombre de cotxes elèctrics a Catalunya. D'entre aquestes mesures hi ha la implementació de 9.000 punts de càrrega, una acció que, segons el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gassiot, considera insuficient i demana que s'ha de mirar més a nivell municipal.
Podríem reclamar a nivell municipal, no? Ciutats com Olot necessiten una infraestructura de punts de càrrega perquè el vehicle elèctric sigui viable, no? Repeteixo el que deia abans, des de les marques hi hem apostat molt fort. Aquest any totes les marques introduirem models nous, petits, més assequibles. Estem fent uns descomptes que arriben a 10% superiors a l'any passat en vehicle elèctric a nivell de flotes. Estem apostant per tenir estocs de vehicle elèctric, però necessitem aquestes ajudes.
Santa Pau aconsegueix desestacionalitzar la Fageda i evitar les massificacions als gorgs. Segons l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, el rumbus ha tingut un gran efecte i mesures com l'aparcament d'autocaravanes també. Avui, 17 de febrer, és el Dia Mundial de la Resiliència en el Turisme.
Crec que també hem aconseguit desestacionalitzar una mica la Fageda, vull dir que ara hem aconseguit que vingui gent, no?, les diferents estacions de l'any, i ens ha ajudat molt el projecte del rumbus també. Crec que el rumbus ha sigut un èxit, que ha fet també que la gent arribi a Santa Pau i ens deixi els cotxes allà i agafi aquest hàbit, no?, de poder agafar aquest bus, que després t'hi pots moure tot el dia, i la veritat que nosaltres estem molt contents.
I Albert Roura i Sònia Ricard són els nous reis del Carnaval d'Olot. Han sigut proclamats aquest dissabte a la tarda al Casal Marià, un acte on els reis sortints, Dani Dorca i Montse Camps, els han donat el relleu. A més, l'autor del cartell del Carnaval, Bernat Costa, ha presentat la seva il·lustració. Escoltem els reis del Carnaval d'Olot 2025.
Doncs mira, jo moltes ganes de passar-me superbé, d'anar a totes les escoles, d'anar a tot arreu, de passar-m'ho bé amb la gent i de fer disfrutar la gent, que és el que és, no? El carnaval al final és fer passar i alegrar la gent a tot arreu on te vas.
Per suposat, subscric les paraules de la meva reina, subscric les paraules de la Sònia. Realment el que ens interessa doncs, és passar-nos el màxim bé possible.
I en aquest sentit, més d'una vintena de colles carnavalesques presenten la seva proposta al restaurant La Deu. Ho fan davant gairebé 800 persones aquest dissabte a la nit. La gran novetat és la colla Tant Li Fa, que s'estrena al Carnaval d'Olot. El president de la colla del Tant Li Fa és David Muñoz.
Però molta gent de la colla, és la seva primera vegada i estem molt il·lusionats i molt, molt contents del nostre projecte que hem fet, que es diu Totem Li Fa, que bueno, ja veureu ara la presentació de la 10, que es presentaran els vestits i això, i sortim com una tribu, que farem doncs, el que és un ritual amb un tòtem, i bueno, ja veureu les disfresses, que ja són de molt colorido i molt de color i de molt de brilli-brilli.
Avui en esports, la Unió Esportiva Olot resisteix al camp d'esports de Lleida i suma un punt més cap a la salvació. L'equip de Roger Vidal ha aguantat el 0-0 jugant més de 70 minuts, amb un home menys per l'expulsió d'Uri González. Amb l'empat contra Lleida s'ha situat en zona de permanència 3 mesos després de l'última vegada. Escoltem a Roger Vidal, entrenador de la Unió Esportiva Olot.
Tothom ha hagut de treballar molt. Jo veia com l'equip es movia junt, que no hi havia espais. Hem set un bloc amb la idea molt clara. Jugant en 10 contra un rival de gran qualitat a casa seva, amb una afició volcada, llavors crec que té molt de mèrit.
Males notícies aquest cap de setmana per l'esport a Garrotxí. L'hoquei Olot perd a l'hoquei Plata gairebé 3 mesos després, resultat final 1-2. El club hoquei Lloret es va endur la victòria en un partit gris dels olotins. En una primera meitat sense gols, els lloretencs van començar la segona marcant 2 gols i van encarrilar el partit al seu terreny. El gol de Marc Prat va ser estèril per un conjunt olotí que va encaixar la segona derrota de la temporada a casa. L'entrenador és Miqui Ràfols.
Jo prefereixo no quedar-me amb la part de dir que hem arribat molt i que el seu porter ha fet un molt bon partit. Crec que nosaltres tenim més nivell del que hem ofert avui, crec que tenim més intensitat, més joc per oferir i avui haurem de pensar, o poder no ho descobrirem mai, no sé, haurem de pensar si és per el fet que prèviament sabíem que hi havia algun jugador lesionat, si és pel fet de que el Manlleu havia perdut abans, ho sabíem, si és pel fet de que ens faltava ritme de competició i veníem de 2 partits de 2 setmanes sense jugar. No sé, però sí que sé que no hem estat al nostre nivell.
I el club tenista l'Olot dona la cara, però perd contra el líder. Un Cajasur Priego sòlid i efectiu ha saltat la capital garrotxina en un duel que ha acabat 1-4. Els olotins afrontaran d'aquí a 2 setmanes la Copa del Rei a Tarragona. Escoltem a Diego Piño.
Yo creo que tranquilidad nunca hay, porque todos nosotros tenemos objetivos individuales, aunque sea es un partido de equipos, pues cada uno de nosotros intenta hacer lo mejor posible, hacer una grandísima temporada, y aunque estemos en un momento así que podamos decir tranquilo, pues cada uno de nosotros quiere hacer lo mejor posible, demostrar lo mejor que puede en la mesa y eso, hacer unas temporadas estupendas.
I avui a la contraportada, la història de Mieres es queda recollida en un llibre, i és que des de fa uns mesos aquest poble garrotxí ja forma part de la col·lecció de llibre dels Quaderns de la Revista de Girona. El llibre l'ha elaborat l'historiador Guerau Palmada i s'hi poden trobar tota mena d'elements històrics, culturals, però també econòmics i polítics del poble. L'alcaldessa de Mieres és Núria Martínez.
Un llibre de referència, si vols fer qualsevol cosa sobre Mieres o si vols tenir una primera introducció, doncs sí, hi ha una síntesi històrica, hi ha una síntesi de tradicions, de cultura, de geografia, d'economia i de política fins i tot, no?
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui a Catalunya, Espanya i el món és notícia tot això. Doncs avui és notícia la marató de negociacions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat. Les comissions bilaterals previstes a l'Estatut començaran a definir el nou model de finançament singular i solidari, la recaptació de l'IRPF a mans de l'Agència Tributària de Catalunya. Avui també és notícia 11 treballadors atesos per una fuita d'amoníac en una empresa de Vilamalla. Els bombers han interromput la fuita, que no ha afectat, això sí, l'exterior de la nau. Prova pilot amb panells lluminosos per alertar de la presència de ciclistes a les carreteres. L'any 2024, la xifra de la sinistralitat dels ciclistes a les carreteres catalanes va ser més alta que mai. Avui, en l'àmbit internacional, és notícia que Europa no vol el paper d'actor secundari en la pau a Ucraïna. Macron ha convocat una reunió d'urgència a París amb els mandataris europeus, inclòs Pedro Sánchez, després que els Estats Units hagin bandejat a la Unió Europea de les negociacions per la guerra d'Ucraïna. Europa es conjura també d'urgència, com dèiem, a París per respondre als atacs i al menysteniment de Donald Trump. Els principals líders europeus es reuneixen aquest dilluns per parlar d'Ucraïna i de les relacions amb els Estats Units. I en l'àmbit encara internacional, sintonia total entre els Estats Units i Israel per controlar Gaza i eliminar Hamas, mentre la treva penja d'un fil. Netanyahu assegura que treballa en plena coordinació amb Trump, que li ha enviat un enorme contingent d'armes.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui, pel que fa al temps, setmana marcada per dues forces antagòniques, una gran pertorbació atlàntica i un anticicló situat a la centre Europa. Catalunya se situarà a la perifèria dels dos grans centres d'acció, amb un temps una mica indefinit i amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica per l'època. El dia que ha començat amb força núvols pel pas d'un mantell de núvols alts i mitjans que han travessat Catalunya durant la matinada, tot i que sense pluja. A mesura que han anat marxant pel litoral i el nord-est, s'han obert grans clarianes, però l'estat del cel continuarà canviant. A partir de mig matí creixeran nuvolades al Pirineu i a l'interior de les comarques d'entre Girona. Esperem alguns xàfecs dispersos més probables a l'interior del quadrant nord-est amb una cota de neu d'uns 1.600 metres. Durant aquesta tarda també augmentaran els núvols baixos pel litoral central i sud. A final del dia estarà tapat de núvols baixos a bona part del litoral i del prelitoral, també a l'est de la Catalunya central. Pot caure alguna gota, doncs, a la comarca de la Garrotxa. Pel que fa a temperatures, l'ambient poc fred en general en aquesta primera hora i suau al migdia. Es mantenen aquest dilluns la temperatura de primera hora s'ha mantingut com hem vist, semblant a la de diumenge, amb petits alts i baixos segons l'indret. Durant aquestes hores centrals del dia, registrem valors similars o una mica més alts al del dia anterior, tret del litoral central i sud i del Pirineu, on les màximes baixaran lleugerament. De cara a demà dimarts, serà un dia de molts núvols a la costa i al prelitoral, a banda d'un flux de núvols alts i mitjans en general. No es descarten alguns plugims a la costa i la temperatura, això sí, baixarà una miqueta.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes i és que la Generalitat reconeix que la gestió dels joves migrants no acompanyats es pot millorar. Fa uns mesos l'alcalde de la Vall de Bianya es queixava que la Generalitat no els informés de l'arribada d'un grup de joves a Sant Salvador de Bianya després que alguns veïns posessin el crit d'alerta. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha admès en una entrevista aquest mitjà que des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de vegades han de fer front a situacions d'emergència. Des del govern treballen per fer millores en aquest àmbit, com també per agilitzar la regularització de persones migrades. Gerard Puigdemont.
La primavera passada, alguns veïns de Sant Salvador de Bianya posaven el crit d'alerta després d'assabentar-se de l'arribada d'un grup de joves migrats no acompanyats a la casa de colònies del nucli. Els nois van fer-hi una estada i van rebre acompanyament al voltant de 4 mesos. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, assegurava no haver estat informat per part de la Generalitat de l'arribada d'aquests joves i assegurava en una entrevista al programa L'alcalde respon a la televisió aquesta tardor passada que se sentia dolgut en aquest sentit, donat que es va aixecar una polèmica innecessària i perquè des de l'Ajuntament els haurien ofert ajuda des del principi, tal com van acabar fent a partir del moment que se'n van assabentar. No va entendre la gestió que es va fer des de la Generalitat.
Jo em vaig enterar que venien aquests nanos a través dels veïns i no a través del Departament de Benestar Social. També és trist que t'hagis d'entrar això pels veïns i aquí sí que em va saber greu i em vaig enfadar perquè vaig dir aquestes no són maneres de treballar. No han portat cap problema, perquè si haguéssit al revés també us ho diria, no n'han portat cap. I si no, a vegades creem una alarma que no cal crear aquesta alarma si anem per les tres plegats.
Tot i que en aquell moment el PSC no estava al govern de la Generalitat, fa uns dies la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, reconeixia en una entrevista aquest mitjà que de vegades la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha de fer col·locacions de grups de persones a última hora per donar un servei als joves migrats no acompanyats i assegurava que és molta la gent a atendre. Xifraven uns 200 els joves migrats no acompanyats que arriben cada mes a Catalunya.
Tenim una dificultat que ara per ara no hi ha moltes places per acollir aquests menors, llavors s'obren mentre van arribant i en moments puntuals doncs, i d'urgència doncs, hem d'obrir un recurs en alguns llocs, no? I això és el que va passar aquí a la Garrotxa.
La consellera reconeix que en alguns casos es podria fer una millor gestió d'aquest tipus de situacions, però també llença una crítica als partits d'extrema dreta.
Hem de fer-ho millor, sabem que hi ha moments puntuals o poden haver-hi casos dificultosos, no ho neguem, però el que també estem radicalment en contra és agafar anècdotes i de l'anècdota fer relat i discriminar i crear un brou de cultiu que criminalitzi uns joves i no només aquests joves sinó tota la resta de la població d'origen migrant no hauria de patir doncs, aquestes discriminacions constants d'aquests grups o d'aquests partits polítics.
Un altre gran problema existent és la llei d'estrangeria i la gestió de les moltes persones que arriben a les costes canàries. La consellera assegura que està en contacte amb la secretària d'Estat de Migracions per facilitar la inclusió i regularització de les persones nouvingudes. En aquest sentit, els serveis socials de la comarca reclamaven més agilitat en regularitzar la situació de persones nouvingudes que fugen dels seus països per guerres o pobresa extrema i que volen treballar aquí i tenir una vida millor.
Ara tenim un nou reglament d'estrangeria, que això és una fita molt important, que ens ajudarà a ser més àgils en donar una resposta a regularitzar les persones que estan en situació irregular.
Segons la consellera, Catalunya hi ha espai per incloure a totes aquestes persones.
Una espècie de dissonància cognitiva, perquè és veritat que les xifres doncs, de joves que arriben són elevades, però de vegades també escoltes empresaris o empresàries que diuen és que n'haurien d'arribar més. Això és una situació on veus que realment hi ha espai per acollir i per inserir aquests joves.
Comarques com la Garrotxa, amb un índex d'atur baix, són un exemple que a moltes persones nouvingudes se'ls garanteix feina, però en alguns casos aquestes mateixes persones no troben habitatge.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
La Generalitat invertirà 1.400 milions d'euros fins al 2030 amb un paquet de mesures per triplicar en 5 anys el nombre de cotxes elèctrics a Catalunya. D'entre aquestes mesures hi ha la implementació de 9.000 punts de càrrega, una acció que, segons el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gassiot, considera insuficient i demana que s'ha de mirar més a nivell municipal. Guillem Guardiola.
Que el cotxe elèctric és el futur no és notícia. És veritat, però, que en els últims anys el nivell de vendes de vehicles elèctrics no ha estat tan bo com es pensava. És per això que des de la Generalitat han impulsat un pla per augmentar la utilització del cotxe elèctric. Aquest paquet, format per 20 mesures, contempla instal·lar 9.000 punts de càrrega en el territori d'accés públic i impulsar la demanda d'aquests vehicles amb incentius i bonificacions, millorar-ne la percepció als ciutadans, ajudar la indústria catalana amb flotes elèctriques i reduir els tràmits pel que fa a la seva compra. El comercial de Hyundai Olot, Esteve Gassiot, posa el focus en que la principal mesura ha de ser donar a conèixer el vehicle elèctric i mostrar confiança als clients pel que fa a la seva utilització. A més, també explica que les marques fa temps que hi aposten cada vegada més.
Dia a dia, el cotxe elèctric és absolutament perfecte i és absolutament suficient d'autonomia. Després, si aconseguim que aquestes xarxes de càrrega estiguin això que diguem, cada 60 quilòmetres aproximadament, que ja hi hagi carregadors amb potències de 150 quilowatts per món, inclús amb 300 quilowatts, que són ja càrregues en 18 minuts, 20 minuts, jo crec que en pocs anys veurem que el cotxe elèctric és viable al 100%, absolutament igual que estem fent servir el cotxe de benzina en aquests moments.
Una de les mesures principals és la instal·lació de 9.000 punts de càrrega. Segons Gassiot, un país que vulgui tenir una estructura elèctrica correcta ha de tenir punts cada 60 quilòmetres, un objectiu que encara queda molt lluny. Actualment a Espanya hi ha 30.000 punts, un nombre molt baix respecte a altres països com França, que en té 130.000. Tot i això, el comercial de Hyundai Olot diu que és un primer pas, però que també s'ha de mirar més en l'àmbit municipal.
Podríem reclamar a nivell municipal, no? Ciutats com Olot necessiten una infraestructura de punts de càrrega perquè el vehicle elèctric sigui viable, no? Repeteixo el que deia abans, des de les marques ja hem apostat molt fort. Aquest any totes les marques introduirem models nous, petits, més assequibles. Estem fent uns descomptes que arriben a 10% superiors a l'any passat en vehicle elèctric a nivell de flotes. Estem apostant per tenir estocs de vehicle elèctric, però necessitem aquestes ajudes.
L'objectiu d'aquest paquet de mesures és poder arribar a matricular fins a 150.000 cotxes electrificats des d'aquest 2025 fins al 2030. Això suposaria un estalvi de 470.000 tones de diòxid de carboni. Tot i això, amb la característica principal que es fixa el client és el preu. Gassiot afirma que fins que no es redueixin els preus de venda dels vehicles elèctrics, serà molt complicat que la gent els compri.
I Santa Pau aconsegueix desestacionalitzar la Fageda i evitar les massificacions als gorgs. Segons l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, el rumbus ha tingut un gran efecte i mesures com l'aparcament d'autocaravanes també. Avui, 17 de febrer, és el Dia Mundial de la Resiliència en el Turisme.
Avui és el Dia Mundial de la Resiliència en el Turisme i Santa Pau és segurament un dels indrets de Catalunya més visitats. La Fageda d'en Jordà, els volcans i les zones de gorgs, però també el poble en si, suposen un atractiu per a persones vingudes d'arreu. Segons l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, s'ha aconseguit atraure turistes durant tot l'any.
Crec que també hem aconseguit desestacionalitzar una mica la Fageda, vull dir que ara hem aconseguit que vingui gent, no?, les diferents estacions de l'any, i ens ha ajudat molt el projecte del Rumbus també. Crec que el Rumbus ha sigut un èxit, que ha fet també que la gent arribi a Santa Pau i ens deixi els cotxes allà i agafi aquest hàbit, no?, de poder agafar aquest bus, que després t'hi pots moure tot el dia, i la veritat que nosaltres estem molt contents.
Darrerament també s'ha posat en funcionament la nova via per a vianants i bicicletes entre Olot i Cant Blanc i l'àrea d'autocaravanes de pagament. A les zones de gorgs també s'hi està duent a terme una regulació des de fa temps. Amb totes aquestes mesures i superat el boom turístic dels mesos posteriors a la pandèmia, s'ha aconseguit gestionar de millor manera la massificació.
Ha hagut un canvi de paradigma també, després de la Covid, vull dir, la gent es va quedar molt, no?, a lo que seria Catalunya, i teníem una afluència molt gran de gent, sobretot als gorgs. Ho parlàvem amb diferents alcaldes i aquest any això ha afluixat una mica. Sí que hem tingut afluència, però no la que havíem tingut, per exemple, el 2021 o el 2022, i la veritat que nosaltres estem molt contents.
Tot amb l'objectiu que les persones que viuen en aquests pobles turístics es puguin beneficiar econòmicament de les persones que els visiten, però sense perjudicar el seu dia a dia i l'entorn natural.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
I ja queda molt poc, molt poquet pel Carnaval d'Olot. Albert Roura i Sònia Ricard són els nous reis del Carnaval d'Olot. Han sigut proclamats aquest dissabte a la tarda al Casal Maria en un acte on els reis sortints, Dani Dorca i Montse Camps, els han donat el relleu. A més, l'autor del cartell del Carnaval, Bernat Costa, ha presentat la seva il·lustració.
Els nous reis del Carnaval d'Olot són Albert Roura, de la penya blaugrana Almogàvers Garrotxins, i Sònia Ricard, de la penya carnavalesca Carnavàlia de la Garrotxa. Els reis sortints, Dani Dorca i Montse Camps, dels Marrinxos, els han donat el relleu en un acte celebrat al Casal Marià aquest dissabte a la tarda. Ha estat just després de la rua que ha tingut lloc pels carrers del centre de la ciutat. Visiblement emocionats per afrontar aquest nou repte, es mostraven en finalitzar l'acte els reis entrants del Carnaval d'Olot.
Doncs mira, jo moltes ganes de passar-me superbé, d'anar a totes les escoles, d'anar a tot arreu, de passar-m'ho bé amb la gent i de fer disfrutar la gent, que és el que és, no? El Carnaval al final és fer passar i alegrar la gent a tot arreu on te vas.
Per suposat, subscric les paraules de la meva reina, subscric les paraules de la Sònia. Realment el que ens interessa, doncs, és passar-nos el màxim bé possible.
Tot plegat en un acte de presentació del Carnaval al Casal Marià, on també s'ha destapat el cartell d'enguany, obra de l'il·lustrador Bernat Costa. L'autor ha volgut transmetre un dibuix amb molt color i, sobretot, amb la presència del lila, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que enguany cau el mateix dia de la rua.
Vaig pensar sobretot en el simbolisme, no?, de les ales, l'ala d'Olot, doncs el moment que el personatge es disfressa, els elements com el volcà, el canvi d'una cosa a una altra, no sé, sobretot això, que quan ens disfressem, quan creus que el Carnaval hi ha d'haver un canvi, no? I una explosió d'alegria, de color. Simplement vaig anar cap aquí i el simbolisme d'Olot en si.
Per la seva banda, Adela Moya, presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, ha assegurat que el Carnaval té corda per molts anys més a Olot i la Garrotxa.
Oh, i tant, està assegurat. El Carnaval a la Garrotxa està assegurat 100%. Les colles, és més, cada vegada n'hi ha més, cada vegada la gent té més ganes. Aquest any també podem comptar amb una nova colla, vull dir que creiem que tenim Carnaval assegurat i a més la gent està molt motivada i podem agrair a les colles el gran nivell que porten, el gran nivell de feina que portem.
Més de 200 persones han assistit a l'acte de presentació del Carnaval d'Olot al Casal Marià aquest dissabte a la tarda.
I en aquest sentit, més d'una vintena de colles carnavalesques presenten la seva proposta al restaurant La Deu. Ho han fet davant gairebé 800 persones aquest dissabte a la nit. La gran novetat és la colla Tant li fa, que s'estrena el Carnaval d'Olot.
Un total de 18 colles carnavalesques de la Garrotxa han presentat aquest dissabte a la nit al restaurant La Deu les seves disfresses per aquest any. La penya carnavalesca Els Titots han apostat per la proposta amb Bambas i Alo Loco, la penya Els Estocats per Rauxa Vikinga i la penya carnavalesca Els Marrinxos per Marla Quinxos. Per la seva banda, els carnavalots de Sant Miquel han optat per Fantasia Oriental, Soho Dance Studio per Catrines i Les Tremendes per Una Sinfonia de Ventalls. La colla Els Alots han presentat la proposta Reis del Mar, Els Gínjols d'en Bas, Els Fills del Sol, Els Marxosos de Santa Pau, L'Arbre dels Somnis, la Sant Joanenca, Escac Mat, amb un gran tauler d'escacs i diferents figures com a disfressa, i Els Macos de les Preses, Meteora i El Secret de la Flor de la Lluna. Per altra banda, la colla Tant li fa ha decidit debutar al Carnaval d'Olot amb la proposta titulada Tot amb li fa. Precisament, David Muñoz, president de la colla, ha destacat què representa per ells aquesta estrena.
Però molta gent de la colla, és la seva primera vegada i estem molt il·lusionats i molt, molt contents del nostre projecte que hem fet, que es diu Totem li fa, que bueno, ja veureu ara la presentació de la 10, que es presentaran els vestits i això, i sortim com una tribu, que farem doncs, el que és un ritual amb un tòtem, i bueno, ja veureu les disfresses, que ja són de molt colorido i molt de color i de molt de brilli.
La colla Tant li fa ja es va estrenar la passada Batalla de les Flors al mes de setembre durant les festes d'altura, però serà la primera vegada que desfilarà el Carnaval d'Olot. Muñoz explica l'origen del seu nom.
Sí, la colla es diu Tant li fa perquè, una, no sé, estàvem pensant un nom per la colla i hi ha molts noms agafats i vam dir, doncs Tant li fa. I a més, una paraula tan garrotxina, tan li carda, tan li fot, doncs és una paraula que ja ens surt d'allà de dintre i que Tant li fa quan sortim, Tant li fot com d'allò, Tant li carda com... però sobretot és disfrutar tots del Carnaval.
Per acabar, la quarta paret ha presentat la proposta Què festin, els amics del Carnaval de Mar i Muntanya, Tropicana, la colla Els Emmascarats, Els Guardians d'Egipte, la penya blaugrana Almogàvers Garrotxins, la perla Almogàver, la penya Carnavàlia de la Garrotxa, el Regnat Submarí i la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, Llegendàries. Gairebé 800 persones han assistit al sopar de colla celebrat aquest dissabte a la nit al restaurant La Deu, que ha tingut tots els ingredients característics del Carnaval: alegria, festa i disbauxa.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
I avui en esports...
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Música.
En esports, la Unió Esportiva Olot resisteix al camp d'esports de Lleida i suma un punt més cap a la salvació. L'equip de Roger Vidal ha aguantat el 0-0 jugant més de 70 minuts, amb un home menys per l'expulsió d'Uri González. Amb l'empat contra el Lleida, s'ha situat en zona de permanència 3 mesos després de l'última vegada, David Planella.
Sí, molts aficionats ja firmaven l'empat abans de començar el partit, imagineu-vos després del que va passar. L'Olot es va quedar amb un home menys al minut 21 de la primera meitat i va haver d'agafar el manual de supervivència per puntuar el camp d'esports de Lleida. El tècnic és Roger Vidal.
Tothom ha hagut de treballar molt, jo veia com l'equip es movia junt, que no hi havia espais. Hem set un bloc amb la idea molt clara. Jugant en 10 contra un rival de gran qualitat, a casa seva, amb una afició volcada, llavors crec que té molt de mèrit.
Amb tres centrals i carrilers per primera vegada aquesta temporada, l'Olot va fer una bona posada en escena. Va dominar la situació en els primers compassos i abans del minut 2 ja havia creat una ocasió molt clara de gol. Rubén Henry es va desmarcar i es va quedar sol davant d'Iñaki, però el porter li va treure la pilota amb la cama. Malgrat jugar fora de casa, els olotins estaven còmodes, però tot va canviar al minut 21, quan una entrada temerària d'Uri González, amb la cama massa amunt, va suposar l'expulsió del migcampista olotí.
Va ser bo, perquè crec que l'Olot ha entrat molt bé al partit. No m'adreixo a dir que érem dominadors, però sí que la fase ofensiva la dominàvem bastant bé. Crec que havíem entrat molt bé al partit. Hem generat una ocasió a Rubén Henry només d'acabar i només de començar, i crec que l'equip estava trobant-se, saps? Bueno, m'ha sabut greu, no? Però amb el xip de dir avui aquí supervivència, perquè sabíem que passaria això, i així ha estat.
L'Olot va haver de jugar a la meitat de la primera part i tota la segona amb un home menys, i es va haver de defensar amb ungles i dents davant d'un Lleida que arribava una vegada i una altra a prop de l'àrea de Pol Ballester. Els lleidatans, poc inspirats, van topar una vegada amb el pal, al minut 45, i tota la resta amb el mur olotí. I els garrotxins van buscar alguna oportunitat al contraatac o a pilota parada, i de fet en van trobar una de clara quan el partit ja s'acabava. Al minut 90, Ayala va rematar amb el cap sola dins l'àrea, però Iñaki va poder evitar el gol. Roger Vidal dona per bo el 0-0.
Sí, és un punt bo, seguim sense perdre, avui no encaixem, crec que l'equip ha donat una bona imatge defensiva i també en vol en els moments que l'hem tingut. Per tant, aquest és el camí, avui treure un punt d'aquí és molt bo i hem de seguir.
El punt serveix a l'Olot per situar-se en zona de permanència 3 mesos després, no ho aconseguia des de principis de novembre. Ara l'equip olotí està empatat amb l'Eivissa, amb qui té l'average guanyat, i té un punt de marge respecte de la penya deportiva. Diumenge que ve, a les 6 de la tarda, rebrà el Cornellà, un rival directe que ocupa zona de descens amb 3 punts menys.
I seguim altres temes d'esports. L'hoquei Olot perd a l'hoquei Plata gairebé 3 mesos després, el resultat final de 1-2. El club hoquei Lloret es va endur la victòria en un partit gris dels olotins. En una primera meitat sense gols, els lloretencs van començar la segona marcant 2 gols i van encarrilar el partit al seu terreny. El gol de Marc Prat va ser estèril per un conjunt olotí que va encaixar la segona derrota de la temporada a casa Roger Isern.
Retorna a la pista de l'hoquei Olot 15 dies després de l'aturada a la categoria de plata. L'equip olotí no perdia des del novembre i arribava amb un bon ritme de joc. Però en dues setmanes poden canviar molt les coses i aquest dissabte el guió va ser totalment diferent. La primera meitat va acabar sense gols i amb poques faltes, poc vist en hoquei patins. El club hoquei Lloret, per la seva banda, va tenir un pal com a ocasió més clara i l'hoquei Olot més una acció perillosa que el porter visitant va aturar. En general, un partit on els olotins no van mostrar la seva millor versió, com explicava al final del partit el tècnic de l'equip, Miqui Ràfols, als micròfons de Ràdio Olot.
Jo prefereixo no quedar-me amb la part de dir que hem arribat molt i que el seu porter ha fet un molt bon partit. Crec que nosaltres tenim més nivell del que hem ofert avui, crec que tenim més intensitat, més joc per oferir, i avui haurem de pensar, o poder no ho descobrirem mai, no sé, haurem de pensar si és per el fet que prèviament sabíem que hi havia algun jugador lesionat, si és pel fet de que el Matlleu havia perdut abans i ho sabíem, si és pel fet de que ens faltava ritme de competició i veníem de dos partits de dues setmanes sense jugar. No sé, però sí que sé que no hem estat al nostre nivell.
A la represa van arribar els gols, les boles aturades i el ritme més alt de joc. Els lloretencs es van avançar amb un 0-2 al minut 6 amb els gols d'Huguet i Marc Font, aquest marcant amb un llançament gairebé sense angle. El partit feia pujada per un hoquei Olot que va veure com li anul·laven un gol David Carles per ser fora de possessió, segons els àrbitres. Un penal que el mateix David Carles no va poder marcar i una falta directa que Marc Prat tampoc va anotar. Amb molt de temps temps de joc, els de Ràfols i Piera no van trobar l'escletxa a la porteria de Pol Clos. No va ser fins a 2 minuts al final, quan Marc Prat va marcar l'1-2 amb un llançament ras que va entrar just entre el pal i el porter lloretenc. Tot i posar-se amb 5 jugadors de pista, l'Hoquei Olot no va aconseguir sumar i va perdre a casa per segona vegada aquesta temporada. Aniol Mangas, capità de l'equip, també feia autocrítica al final del duel.
Em vas amb mala sensació perquè treballem de valent i crec que estem fent molt bé els entrenaments i avui, per exemple, surts i no et trobes còmode, potser les cames et pesen, et precipites, no gestiones bé emocionalment les coses i sap greu, no? Perquè estem treballant superbé i avui és això, no hem demostrat lo bé que ho podem fer, no? I sobretot això, és això, està tan igualat que avui amb una mica més de sort hauríem pogut guanyar el partit, no te'n recordes, però sí que aquesta sensació és el que ens emprenya una mica de... podríem haver fet més.
Sense punts aquesta jornada, l'Hoquei Olot es manté amb els 22 que ja tenia i ara és a 5 del playoff d'ascens que marca el Ribes madrileny. Propera parada, dissabte vinent, a les 6 de la tarda, a la pista del Club Petit Aradell.
I el club tenista l'Olot dona la cara, però perd contra el líder. Un Cajasur Priego sòlid i efectiu ha saltat la capital garrotxina en un duel que ha acabat 1-4. Els lutins afrontaran d'aquí 2 setmanes la Copa del Rei a Tarragona.
Encara que sempre hi hagi opcions, el líder és el líder. El Cajasur Priego compta amb els millors palistes de tota la Lliga i la qualitat s'ha demostrat en el partit d'aquest divendres al Pavelló d'Esports. El club tenis taula Olot ha plantat cara, no s'ha quedat amb el marcador a 0, però ha encaixat la 8ª derrota del curs. La força del Priego ja s'ha fet visible en el primer enfrontament. Carballo no ha tingut problema per derrotar Pinho en 3 simples sets i avançar els cordobesos en el marcador. Això sí, ha sigut en el segon partit on l'Olot ha tingut un bri d'esperança. Rafael de las Heras s'ha sabut sobreposar a un 1-2 en contra davant Machado i ha remuntat per acabar guanyant. Amb l'1-1, el Priego ha posat les coses molt difícils a l'Olot. Arnau Pons ha perdut contra Chen i Carballo ha superat un de las Heras que ha donat moltíssima guerra, sobretot en el primer partit, que ha acabat 20-19 a favor de Carballo. Per tancar la victòria andalusa, Chen s'ha tret de sobre Pinho i ha sentenciat el partit. Amb la derrota, el club tenis taula Olot cau fins a la 10ª posició de la superdivisió, això sí, encara amb 6 punts de marge respecte al descens. Precisament el portuguès Diogo Pinho explica com viu l'equip la tranquil·litat de tenir un cert marge respecte als llocs de baix.
Yo creo que tranquilidad nunca hay, porque todos nosotros tenemos objetivos individuales, aunque sea donde, bueno, es un partido de equipos, pues cada uno de nosotros intenta hacer lo mejor posible, hacer una grandísima temporada y aunque estemos en un momento así que podamos decir tranquilo, pues cada uno de nosotros quiere hacer lo mejor posible, demostrar lo mejor que puede en la mesa y eso, hacer unas temporadas estupendas.
Un dels grans protagonistes del partit, Rafael de las Heras, continua confiant en l'esperit de l'equip per fer coses grans aquesta temporada. Assegura que depenen d'ells mateixos.
Sí, bueno, a ver, para nosotros obviamente el objetivo principal es no descender, pero también una vez que se pone la liga un poco más tranquila de cara a la parte de abajo, podemos empezar a mirar hacia arriba y creo que tenemos opciones de hacer algo grande. Y bueno, pues con esa tranquilidad de saber que por abajo la cosa está quizás un poquito más decidida, aunque todo puede pasar, todavía quedan muchas jornadas. Pero bueno, dependemos de nosotros, que al final es lo que importa.
L'equip de superdivisió del Club Tenis Taula Olot descansarà fins al 26 i 27 de febrer en el gran cap de setmana de la Copa del Rei a Tarragona.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada, la història de Mieres queda recollida en un llibre. I I és que des de fa uns mesos aquest poble garrotxí ja forma part de la col·lecció de llibre dels quaderns de la revista de Girona. El llibre l'ha elaborat l'historiador Guerau Palmada i s'hi poden trobar tota mena d'elements històrics, culturals, però també econòmics i polítics del poble.
Mieres ja pot presumir des de fa un temps de formar part de la col·lecció dels quaderns de la revista de Girona. Es tracta d'un llibre que combina text i fotos i que fa un repàs dels elements més característics del poble, però també de moments claus de la història. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Un llibre de referència, si vols fer qualsevol cosa sobre Mieres o si vols tenir una primera introducció, doncs sí, hi ha una síntesi històrica, hi ha una síntesi de tradicions, de cultura, de geografia, d'economia i de política fins i tot, no?
La temàtica és molt variada i la lectura mena. No hi falten espais conegudíssims pels mirencs i mirenques com l'església de Sant Pere, però també s'atura a parlar d'ermites més desconegudes com la de Sant Andreu de Ruïlles, completament amagada, o l'església de la Romeria, ubicada al centre del poble.
Aporten molta llum i coneixement sobre el territori. És maco veure això del poble, d'elements de paisatge que coneixes, dels veïns, no? És també retre homenatge a Mieres i a pobles com Mieres que són petits i que tenen molta història i molt de moviment.
El llibre fet per l'historiador i professor d'història Guerau Palmada és un bon element d'estudi, sobretot si es vol entendre l'organització territorial del municipi i com és el dia a dia als diversos nuclis.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui, dilluns 17 de febrer del 2025. Com sempre, podeu seguir actualitzats i podeu tenir més informació a garrotxadigital.cat i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Us deixem a l'informatiu del vespre després amb en Roger Isern. Gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.